Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Els inquilins de la finca ensorrada al barri de Cifuentes no podran tornar a casa seva mentre no reparin la coberta que va caure. És una de les conclusions que recull l'informe tècnic al qual hi ha tingut accés aquesta emissora. La propietat de l'immoble haurà d'assumir el cost de les obres, però també haurà de portar un dictamen sobre l'estructura de l'edifici, que, segons els primers exàmens, podria patir problemes de luminosi. La caiguda de part del sostre de la finca va provocar la mort d'un home de 52 anys, mentre que el seu fill en va resultar il·lès. L'Ajuntament de Sabadell s'ha ofert a acompanyar els 6 veïns desallotjats en tot el procés. És dimecres 10 de febrer. Comencem.
Titulars.
El gimnàs municipal ha reprès la seva activitat aquesta setmana. Ho ha fet coincidint amb el relaxament de les mesures anti-Covid i després d'estar a les portes del tancament. Ara, els socis i els treballadors esperen que el govern municipal constitueixi en les pròximes setmanes la mesa de negociació sobre el futur del servei. I en esports, el Sabadell frega els 200 minuts sense encaixar a segona divisió. La solidesa defensiva dels arlequinats ha estat clau en la revifada de les últimes jornades. Ja són dues les porteries a zero consecutives contra el Logroñés i les Palmes, ratxa que pretenen allargar els sabadellencs aquest divendres davant del Zaragoza. Fa uns minuts acaba de parlar sobre el tema un dels centrals, Jaime Sánchez, en roda de premsa. L'escoltem a partir de les dues a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Després d'unes primeres hores d'inestabilitat, què ens espera de cara al que queda de jornada? Jordi Cruz, molt bon dia.
Hola, bon dia. La precipitació aquest matí ha afectat alguns punts de Catalunya, especialment cap a la meitat sud. Ja s'allunya, s'obren clarianes i aquesta tarda en conjunt l'ambient doncs serà més assolellat, tot i que continuaran els núvols afectant a bona part del terç nord i algunes precipitacions, especialment al Pirineu, sobretot a la Vall d'Aran, amb neu per damunt dels 1.200 metres, i també podria caure algun ruixat al nord de l'Empordà i cap al Prepirineu. La temperatura avui serà semblant a la d'ahir, les màximes més altes podran arribar fins als 16 o 17 graus, i atenció el vent, que bufarà amb força, amb cops que poden superar els 70 km per hora al Camp de Tarragona o també a l'Anoia, a la Conca de Barberà i cap al Penedès. De cara a demà esperem un temps molt més tranquil, domini de l'ambient assolellat, tot i que amb el pas de núvols alts, la temperatura serà una miqueta més baixa al matí, però es recuperarà durant el dia. De fet, en alguns punts del litoral es podrien fregar els 20 graus i demà no esperem precipitacions, això sí, sembla que tornaran de cara a divendres. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, dues incidències a aquesta hora. A la C25 hi ha un carril tallat per un camió avariat a Santa Maria d'Oló en direcció a Lleida i també continua tallada a aquesta hora la T310 a Montbrió del Camp en direcció a Reus a conseqüència d'un accident. Quina és la situació al transport públic? Javi Torres, molt bon dia des del Transmet.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem afectacions que poden superar els 20 minuts a les línies R3, R4 i R7 de Rodalies a causa d'una incidència a les instal·lacions entre Sant Andreu i Montcada. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passant 4 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Dos dies després de l'esfondrament mortal a Cifuentes, Ràdio Sabadell ha tingut accés a les conclusions de l'informe tècnic sobre l'immoble. La propietat de la finca haurà d'assumir la reconstrucció de la coberta ensorrada i haurà de portar un informe sobre l'estat de les bigues que, segons les primeres inspeccions, podrien patir aluminosi. De moment, els 6 inquilins de l'immoble desallotjats no podran tornar a casa seva. L'esfondrament del sostre de l'edifici situat al número 37 del carrer Turina va provocar la mort d'un home de 52 anys, mentre que el seu fill, que es trobava en una altra habitació, va resultar il·lès en l'accident. A ell i a la resta de veïns de l'immoble, l'Ajuntament els oferirà acompanyament i orientació per poder tirar endavant el procés que ara s'ha de posar en marxa si ho sol·liciten. Segons l'informe tècnic emès pels arquitectes municipals, la propietat de l'immoble haurà de garantir la seguretat de l'edifici amb l'apuntalament de la part de la coberta que no va arribar a caure i la retirada de la runa fruit de l'ensorrament. A més, també haurà d'assumir el cost de la reconstrucció de la part esfondrada i aportar un dictamen sobre l'estat de les vigues de tota l'estructura de l'edifici. I és que poc després de l'accident, l'arquitecte municipal Victòria Pagà ja apuntava un possible problema de luminosi, tot i que el consistori no en tenia constància.
Podria ser, si podrien ser vigues o luminosis, que si hi ha hagut alguna entrada d'aigua, ja sigui per humitat, per alguna filtració de coberta, que hagin quedat afectades i sí, i hagin causat aquesta caiguda.
Els bombers van acabar dilluns mateix tots els treballs a l'edifici i ahir alguns efectius es van desplaçar amb els inquilins per recollir algunes de les seves pertinences. És un altre dels temes que us hem destacat en titulars. El gimnàs municipal ha pogut reprendre la seva activitat aquesta setmana després que les restriccions permetin les activitats interiors als centres esportius. Tot i que només pot acollir un 30% de la seva capacitat, els associats de l'equipament celebren que aquest 2021 el gimnàs continuï obert. Tot plegat després que el govern local el volgués tancar a finals de l'any passat pel poc volum de socis que té. Finalment, però, el govern de coalició es va desdir i va pactar amb la resta de forces obrir una taula de negociació per decidir com serà el futur model del gimnàs públic de la ciutat. Ara bé, de moment els associats no tenen cap notícia sobre aquesta taula de treball, tal com es va acordar el ple municipal, que ha de dissenyar, a més, com pot ser viable aquest equipament en mans del mateix Ajuntament. Fons del consistori, però, han assegurat que es convocarà en les pròximes setmanes. Josep Batlle és membre de comissió de socis del gimnàs.
De moment res, no tenim cap notícia. A més, jo segueixo tot el ple, les juntes de govern, i no hi ha cap notícia per ara. Suposo que degut al problema del Covid, degut al problema... És difícil la comunicació, més difícil la comunicació.
Segons Batlle, els treballadors els han confirmat que l'actual gestora de l'equipament, l'empresa privada IG Sport, continuarà encarregant-se del gimnàs durant tot el 2021 mentre es negocia el seu futur. Per tant, les condicions dels socis i els treballadors es mantenen com l'any passat, només alterades per la situació pandèmica. El gimnàs municipal, com la resta de centres esportius, estava tancat des del 7 de gener arran de les restriccions per la pandèmia. Més coses, l'Associació de Famílies d'Alumnes del 3 a Claramunt, l'Institut Pau Vilà i l'Agrupació de Veïns de Gràcia demanen a l'Ajuntament que recopili i retiri tots els elements d'amiant que hi ha a la ciutat. Una reivindicació que neix després que, arran de les ventades del temporal Filomena, diversos trossos de fibrociment caiguessin al pati de l'escola. L'amiant és un producte molt tòxic per la salut de les persones quan es trenca o es comença a deteriorar. De fet, el seu ús està prohibit des de fa prop de 20 anys. Per això, les famílies del 3 a Claramunt van posar el crit al cel quan van veure peces d'amiant esbocinades al pati del centre. A partir d'aquí s'han unit amb altres entitats de Gràcia per demanar a l'Ajuntament que apliqui un pla Uralita. Jordi Andrés, membre de la FA del Col·legi, ha explicat en què consistiria.
És fer un inventari per localitzar a tot arreu on està instal·lada i ubicada tot aquest material amb amiant. Un cop tens això, l'inventari fet, després et pots començar a remengar i dir, bueno, doncs això s'ha d'anar traient, com ho podem fer? Perquè, clar, aquí tot hi entren doncs, edificis públics, edificis privats, i tot el protocol que es necessita per treure'l, perquè és complexa i delicat.
L'Ajuntament ha avançat aquesta emissora que es compromet a detectar els elements d'amiant del barri com a pas previ a fer-ho extensiu a tota la ciutat. Eloi Cortés és portaveu adjunt del govern.
Ja s'està treballant entre educació i urbanisme per identificar quins són els diferents espais que puguin contenir aquest element als entorns de l'escola, identificar els propietaris i doncs, fer un requeriment, demanar-los que retirin aquests materials com a pas inicial per resoldre aquesta situació, ja tenint una situació viscuda a l'escola fa uns dies amb la caiguda d'elements d'amiant d'un altre edifici.
L'amiant pot provocar fibrosi de pulmons i càncer a les persones que el respiren. Els primers afectats van ser els treballadors de les fàbriques d'Uralita, com la de Cerdanyola, i ara estan apareixent els malalts ambientals, els que l'han respirat per tenir-lo a prop, segons explica Andrés.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm
La comarca s'ha convertit en el banc de proves per garantir el bon funcionament dels protocols de seguretat per al 14F. La Masia Freixa de Terrassa ha acollit un simulacre de jornada electoral amb totes les noves incorporacions de prevenció de coronavirus. L'actuació, en la qual han participat una quarantena de voluntaris, s'ha superat amb èxit. També es faran simulacions d'aquest tipus en altres punts de Catalunya.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Els candidats sabadellencs a la llista de Ciutadans per Barcelona han demanat un pla d'habitatge pels Marinals aquest matí des del mateix barri. Joan Garcia demana que el govern recuperi l'acord per enderrocar i construir els habitatges de nou.
Què proposa Ciutadans i què ha proposat el nostre grup municipal i què proposem nosaltres també? Doncs que sigui, en aquest cas, com es va fer als anys 90, que sigui la Generalitat que arribi un acord amb els veïns perquè es puguin enderrocar moltes d'aquestes comunitats i que el 50% de les noves vivendes, nous habitatges, el pagui un 50% la Generalitat i un 50% el pagui doncs, els propietaris o els nous propietaris, que seran els propietaris dels habitatges on es vivia abans.
El partit taronja vol d'aquesta manera renovar el barri. Troben que la rehabilitació que proposa la Generalitat no sempre és convenient i no és el que volen els veïns. Garcia es queixa també que la gent jove marxa dels Marinals perquè no troben oportunitats ni habitatge digne. En aquest sentit, proposa que els menors de 35 anys puguin demanar préstecs públics per finançar el 50% de l'entrada per comprar-se un habitatge. Aquest seria un mecanisme per Garcia que n'afavoriria l'emancipació. A més, considera que cal incrementar l'habitatge social.
Poder fer incrementar l'habitatge social fins al 15%, que és el que es va planificar el 2007 i que havia d'evolucionar fins al 2027, i arribar a aquest 15% de l'habitatge social. I ara mateix estem al 2%, per tant, tindrem 7 anys encara per fer-ho, però és molt complicat que ho puguem arribar a fer. Ciutadans proposa i vol arribar o intentar apropar-se molt a aquest objectiu, perquè al final l'habitatge social és una de les fórmules que nosaltres demanem o que podem acompanyar per evitar algunes situacions crec que molt negatives, com veiem a Can Deu i com també hem vist aquí, doncs, d'ocupacions d'habitatges buits.
Tot plegat respon a un dèficit general a Catalunya en matèria d'habitatge. Garcia repassa les inversions fetes.
És evident que Catalunya, per la seva, diguéssim, poca inversió els últims anys, hi ha un gran dèficit d'habitatge, sobretot d'habitatge públic, i d'habitatge de lloguer i habitatge social. Per exemple, nosaltres només hem invertit un 0,6% del pressupost de la Generalitat doncs en habitatge els últims anys, mentre que la mitjana nacional, la mitjana espanyola és de l'1,1, o sigui, la meitat de la mitjana nacional. Per tant, és evident que amb aquestes dades i moltes altres que tenim, que no són molt, diguéssim, positives, hem de poder canviar, poder realitzar canvis en les polítiques d'habitatge a Catalunya.
Pel que fa a la valoració de la campanya, Ciutadans espera que la seva proposta de govern constitucionalista en coalició amb el PSC i PP sumi aritmèticament per superar l'etapa del procés.
La cap de llista del PDeCAT a les eleccions, Àngels Chacón, ha reivindicat el llegat polític de Convergència i l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
Chacón ha reivindicat com Pujol va començar a pensar com a líder d'un estat i no d'una comunitat autònoma depenent de Madrid.
Jordi Pujol té llums i té ombres. Hi ha un llegat polític que nosaltres doncs reivindiquem quan entenem aquella visió de fer de Catalunya un subjecte també a nivell internacional. Tota la xarxa de centres de recerca, les oficines exteriors, això era pensar com un estat, no? Vull tenir oficines comercials, més de 40 oficines, això fa més de 30 anys. Per tant, vull ser un subjecte, l'altra part no.
Malgrat aquest llegat, Chacón presenta el Partit Demòcrata com una formació transparent, democràtica i amb nous lideratges. D'aquesta manera s'ha volgut desmarcar del cas del 3%.
Estem parlant d'un partit que té 8.000 associats, més de 200 alcaldes, milers de regidors. Pensar que tota aquesta gent, perquè en el seu moment unes poques persones doncs van actuar suposadament incorrectament, per això ens ha de llestrar tota la vida i no hem de fer res. No, home, no, alguns hem entrat en política més tard. Som gent honesta, és un partit transparent, en els rànquings de transparència som dels primers, democràtic, bones pràctiques, els nous lideratges ara nosaltres hem d'arrossegar perquè unes poques persones, i torno a dir, 8.000 persones té aquest partit. No accepto que el PDeCAT sigui el partit del 3%.
En una entrevista a Cafè d'Idees de Ràdio 4 i la 2, també ha assegurat que hi ha un vot ocult cap a la seva formació.
Hi ha molta gent que ve no, d'aquella herència, diguem-ho així, d'aquella manera de fer comerciants, però que ara són independentistes. Hi ha molta gent independentista que ha vist que, primer, no els podem enganyar amb el full de ruta cap a la independència, no ho podem enganyar. O sigui, per il·lusions en podem tenir moltes, però després que cal gestionar aquesta casella del mentrestant.
D'altra banda, Chacón també ha fet una crida a la resta de partits independentistes per començar a preparar un full de ruta conjunt per aconseguir l'autodeterminació de Catalunya.
Però sobretot, amb una unitat estratègica dels partits independentistes, perquè si no, no ens en sortirem. Per tant, proposem que quan acabin les eleccions els partits amb representació al Parlament es trobin per marcar un full de ruta clar, però real.
Per últim, la cap de llista del PDeCAT ha demanat al candidat socialista Salvador Illa que es faci una PCR després que aquest dimarts fos l'únic que no es va fer les proves anti-Covid abans del debat organitzat per Televisió de Catalunya. En aquest sentit, ha reivindicat que no es pot jugar amb la vida de les persones per electoralisme.
El sabadellenc Juli Fernández, número 17 d'Esquerra per Barcelona, fa una crida a la mobilització massiva diumenge que ve perquè els republicans puguin liderar el pròxim govern de la Generalitat. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Fernández creu que cal evitar que l'extrema dreta de Vox tingui la clau del futur executiu.
Si no participem, si no ens mobilitzem en aquestes eleccions, hi han dues qüestions que poden passar. Una és que, com que nosaltres amb el nostre vot no hem decidit o no haurem decidit el que volem que passi, no haurem decidit qui volem que sigui el president, qui ho acabarà decidint serà Vox i l'extrema dreta, perquè tindran molt econòmic entrar al Parlament i el seu candidat ja ha quedat clar que és el senyor Illa i que el senyor Illa no tindrà cap problema en sumar la majoria i sumar els vots de Vox i de l'extrema dreta.
En aquest sentit, Juli Fernández opina que Esquerra està preparada per liderar un front d'esquerres i autodeterminista i rebutja la possibilitat d'un tripartit amb el PSC i els Comuns.
Nosaltres el que volem és guanyar el Partit Socialista. El que volem és construir un govern liderat des de l'independentisme d'esquerres que sumi a tota aquella gent a favor de l'autodeterminació i de l'amnistia. I nosaltres, amb aquells que representen la repressió, amb aquells que tenen casos de corrupció amb condemnes fermes i gent investigada, per això al nostre país no hi tenim cap vincle per poder-hi governar.
D'altra banda, el també delegat del govern de la Generalitat a Barcelona també ha erigit els republicans com els garants d'una major inversió en salut, educació i serveis socials.
Sempre que governem, ho torno a dir, posem més recursos en l'àmbit sanitari, posem més recursos en l'àmbit d'educació, més escoles, més professors, més mestres, posem més recursos als serveis socials, perquè és que per nosaltres això és clau, per nosaltres això és la vida, per nosaltres això és acompanyar-nos, perquè nosaltres tenim els mateixos interessos que la gran majoria d'aquest país, que el 90% o el 95% d'aquest país, i quan governem ho fem.
El candidat republicà ha reivindicat la gestió de la seva formació quan era el govern de Sabadell i ha recordat la inversió milionària que rebrà el Taulí en els pròxims anys.
Crec que tots i totes hem d'estar contents i satisfets de poder tenir aquests projectes que es concretaran durant aquest any sobre la taula. És evident que la pandèmia ha fet que puguem accelerar moltes inversions previstes, com és el cas de l'Hospital Taulí. Estem tirant endavant un equipament que serà polivalent, igual que hem fet a altres hospitals.
A banda de l'aposta per enfortir l'Hospital de Sabadell, Fernández també ha situat com a propostes estratègiques la connexió de Castellà amb la C-58 o l'enllaç ferroviari amb Terrassa i Granollers, a més de l'ampliació del parc públic d'habitatge.
El Partit dels Socialistes fixa com a prioritat per al Vallès Occidental revertir les retallades que ha patit l'atenció primària de proximitat en els últims anys.
El número 9 a les llistes del PSC aquest 14F, el diputat i tinent d'alcaldessa sabadellenc Pol Gibert, assegura que el primer que cal fer és retornar al consultori del Poble Nou als seus veïns.
Y queremos que sea otra vez una realidad y que la gente lo pueda usar diariamente. No queremos que la gente tenga que ir a 2 kilómetros del su barrio para ir al médico. Esto no puede ser. No entendemos por qué el gobierno de Esquerra Republicana cerró este consultorio en medio de una epidemia. Con lo cual, os pido que votéis a Salvador Illa 14 de febrero para volver a reabrir este consultorio.
Més enllà de Sabadell, també hi ha altres serveis sanitaris a la comarca que caldria recuperar, segons els socialistes. Des de la formació aposten per tornar a implantar les urgències nocturnes a les poblacions de Barberà i de Badia. Aquest servei, segons l'alcaldessa de Badia, Eva Menor, es va tancar en contra de l'opinió dels veïns, que es va mobilitzar per impedir-ho. Uns tancaments als quals els va seguir també l'eliminació dels serveis d'urgències farmacèutiques, tant a les nits com als caps de setmana. Des del PSC atribueixen aquesta pèrdua progressiva de serveis en els últims 10 anys a les decisions del govern de Junts i Esquerra. Per això asseguren que l'única manera de revertir-ho és canviant l'executiu i votant Salvador Illa.
Jessica Albiach carrega contra la política fiscal de Junts. La número 1 d'En Comú Podem va acusar Laura Borràs de voler convertir Catalunya en l'Andorra del Sud i va demanar-li explicacions per la fiscalitat. Són declaracions de TV3.
Això és el Però que vostès vull. No volen que els més rics paguen més. Vostès són els primers que diuen que volen acabar amb l'impost de successions. Però no només això, també deixen buida la cadira de la negociació per la reforma del sistema de finançament. Per tant, jo no sé d'on van a treure els diners. No sé si això està per proclamació.
Per Albiach cal fer una millor gestió pública dels serveis, com les residències de gent gran. Interpel·lada sobre possibles pactes, la candidata va assegurar que l'aposta dels comuns és un govern d'esquerres, preferiblement amb el PSC, poca hi voldrien incorporar també Esquerra Republicana. Per la seva banda, la formació ha participat aquest matí en el debat dels candidats per Lleida, on el seu candidat, Jaume Moya, ha demanat responsabilitats per la mort de l'os bru Catxú.
Dolors Sabater critica que el candidat del PSC, Salvador Illa, rebutgés fer-se una PCR ahir abans del debat electoral de TV3.
Que representa que ha tingut responsabilitats precisament en la gestió de la pandèmia i en l'aturada dels contagis, doncs sincerament penso que és una actitud deplorable i que parla del que és i la seva responsabilitat i la de seva no alçada per assumir un càrrec pel que es presenta.
La candidata de la formació anticapitalista ha carregat contra Illa i creu que la seva negativa parla del que és i la seva alçada per assumir el càrrec al qual es presentarà, assegurat. Per la seva banda, el candidat s'ha defensat dient que les PCR no són un caprici.
El portaveu del Partit Popular al Senat, Javier Maroto, s'ha sumat a la campanya electoral del 14F, tot anunciant des de Sabadell la proposta de reducció d'impostos que planteja la seva formació si arriba a la Generalitat.
Todos los países de Europa, los gobiernos están bajando los impuestos durante la pandemia. Es una medida que está comprobado, ayuda a las empresas y fomenta el empleo. Ahora toca bajar impuestos y es la propuesta que hace el Partido Popular y nuestro candidato en estas elecciones. Bajar los impuestos significa ayudar a las empresas y acabar recaudando más en un corto o medio plazo.
Maroto també fixa com a prioritat l'atorgament d'ajudes directes a fons perdut per a les empreses afectades per les restriccions. L'exconseller Jordi Turull ha visitat Sabadell per saludar les persones que cada dia reclamen la llibertat dels presos del procés a l'Ajuntament.
També ha enviat un missatge conciliador a totes les forces independentistes, fins i tot a la CUP, qui no el va investir president abans que l'empresonessin.
Tinc clar que és l'adversari, tinc clar que això ho hem de fer junts i serà a base de complicitats. Aquest episodi, cadascú que en tregui les seves conclusions, però per mi no serà cap problema per intentar buscar la màxima unitat des de la CUP, des del PDeCAT, des d'Esquerra Republicana, des de Junts.
La líder local de Junts, Lourdes Ciuró, l'ha acompanyat.
Ignacio Garriga, candidat del partit d'ultradreta Vox a Catalunya, reclama el vot per acabar amb els avantatges, diu, dels independentistes.
Señores representantes del movimiento separatista, señores de la izquierda, el resto de partidos que han permitido la situación que vivimos en Cataluña, se les va a acabar el chollo. A partir del 14 de febrero se les va a acabar el chollo.
Per la seva banda, el líder estatal de la formació, Santiago Abascal, ha qualificat de provocadores les paraules dels consellers Samper i Budó sobre les protestes que reben els seus actes.
Abans de repassar altres informacions, us expliquem que el risc de rebrot ha tornat a minvar aquest dimecres a Sabadell i ara se situa als 310 punts. Segons les dades del Departament de Salut, també ha baixat la velocitat de contagi fins al 0,71 i la incidència acumulada 14 dies, que ara és de 432 casos per cada 100.000 habitants. Amb tot, en les últimes 24 hores s'han declarat una quarantena de positius més i 3 noves defuncions. Això fa que els casos confirmats des del mateix mes de març s'enfilin fins als 14.590. 93, mentre que en el mateix període s'han comptabilitzat 505 morts. Pel que fa a la vacunació, continua en marxa i ja hi ha 9.156 persones vacunades a Sabadell, de les quals 3.865 n'han rebut la segona dosi. I en clau de cultura us expliquem que l'home nu arriba al Museu d'Art. L'exposició neix de l'autocrítica dels museus de la província de Barcelona perquè el nu masculí resta als calaixos, mentre que el cos de les dones és a les parets. La mostra vol ser una reflexió sobre què significa ser home en ple segle XXI, però també una revisió. Només el 25% dels nus dels museus de la xarxa de la Diputació són masculins, quan les dones són només un 2% de les artistes de la col·lecció permanent.
El repte de l'home nu és analitzar la imatge de la masculinitat per trobar una mirada diferent sobre temes com el cos, la identitat i la sexualitat. Txema Romero, comissari de l'exposició, apunta que la col·lecció s'ha reunit amb els fons d'espais com el Museu d'Art de Cerdanyola o el Museu Abelló de Mollet, però que seria extrapolable als museus més grans. En la seva opinió, hi ha una raó bàsica perquè el nu masculí no sigui a les parets. Són declaracions al programa El Cafè.
Simplement perquè una visió d'aquest nu el que fa és revelar-nos que les identitats i els gèneres no han estat mai de color blau i de color rosa exclusivament, sinó que aquesta diversitat de la que gaudim avui en dia ha existit amb unes altres maneres de veure-ho, perquè la identitat és un concepte cultural, no? Però que aquesta diversitat ha existit sempre. Llavors, una mirada al nu masculí antic et fa veure que hi havia altres identitats, que hi havia una sensualitat, un homoerotisme, que a vegades doncs, també s'ha percebut com una cosa amaga.
Des de les escultures romanes, peces barroques, un Picasso, Tugores o Fortuny participen d'aquesta mostra que qüestiona els arquetips de la masculinitat i arriba a Sabadell. L'exposició L'home nu s'estrena aquest vespre a les 7 al Museu d'Art.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Passem a altres informacions més enllà de la ciutat quan falten 2 minuts per arribar al punt de les 2. Les persones menors de 55 anys contagiades de Covid-19 hauran d'esperar 6 mesos per rebre la vacuna independentment de la seva gravetat. Així ho estableix l'actualització de l'estratègia de vacunació contra el coronavirus a Espanya que ha publicat avui el Ministeri de Sanitat. A més, en el document també s'assenyala que els menors de 55 anys que s'hagin infectat després de rebre la primera dosi de qualsevol de les 3 vacunes ara disponibles també hauran d'esperar 6 mesos per rebre la segona dosi. I l'Organització Mundial de la Salut alerta que el 75% de les vacunes contra la Covid-19 estan en només 10 països.
Segons ha dit el director de l'OMS, el mecanisme COVAX, que busca l'equitat en el repartiment dels vaccins, està preparat per funcionar, però el subministrament adequat de vacunes encara no ha arribat. Gairebé 130 països amb 2.500 milions de persones encara no han administrat cap dosi. És per això que l'OMS demana als països que respectin els contractes i no competeixin entre ells.
I Javier Bárcenas podria complir una pena de fins a 12 anys de presó per la trama Gürtel.
És la pena màxima que ha fixat el Tribunal de l'Audiència Nacional per l'extresorer del PP. La segona secció de la sala penal ha acordat aquesta pena, tenint en compte que la condemna més alta que es va dictar contra Bárcenas va ser de 4 anys per blanqueig de capitals. La sala també ha fixat una pena màxima de 7 anys i mig per la dona de Bárcenas, Rosalía Iglesias.
Menys d'un minut per les 2, marxem. Fins aquí a l'últim. notícies migdia d'aquest dimecres 10 de febrer que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.